guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona, què tal?
Molt bé. Avui de què ens parlarà, Sergi?
Doncs mira, avui ens anem a molta alçada i ens anem a passar fred.
Ens anem a passar fred. Ja em van passar molt torb fa un parell de capítols.
Ja em van passar. Doncs continuem en aquelles alçades, és a dir, per sobre aproximadament els 2.000 metres d'alçada. Per, primer de tot, retrocedir en el temps.
A veure, farem un viatge avui.
Sí, farem un viatge de 40.000 anys enrere, aproximadament. Un viatget.
Un viatge llarg, si hem d'anar 40.000 anys enrere.
I geològicament podríem dir que és una engruna, perquè és molt recent. Quan parlem de milions d'anys, anar 40.000 anys és anar aquí a la cantonada. Però volem anar a buscar uns testimonis del que va ser la darrera glaciació. És a dir, la glaciació anomenada de Burm, que és l'última que s'ha produït, i parlarem d'uns testimonis d'aquelles glaciacions, d'un element geològic, podríem dir, relicte d'aquests 40.000 anys, com són els llacs d'origen glacial a la península Ibèrica.
Doncs som-hi, comencem aquest viatge.
En aquest temps, entre 40.000 i 25.000 anys enrere, les glaceres cobrien bona part dels sistemes muntanyosos de la península Ibèrica. És a dir, ens situem sobre el mapa. Els Pirineus, el sistema ibèric, la serralada cantàbrica, el sistema central i fins i tot les serralades bètiques, al sud de la península ibèrica. Llengües de glaç permanents baixaven des dels pics de més de 2.500 metres d'alçada fins a mitja vall. Unes llengües de glaç, que si teniu ara imatges, per exemple, de Argentina o dels Alps, i no tant, perquè van quedant cada dia menys també, però aquelles glaceres que van avançant, aquells blocs de gel que es van desprenent, no?, anaven en continu moviment i, per tant, erosionaven en el seu avanç o en el seu retrocés tots els voltants, o sigui, per sobre la superfície que es desplaçaven i els laterals d'aquella llengua de glaç, no? Doncs ara fa aproximadament uns 25.000 anys, podríem dir, que aquelles glaceres van començar a retrocedir. Vam iniciar el que se'n diu una època més càlida, on estem ara, una època interglacial, i al seu pas van deixar al descobert totes aquestes accions fetes pel gel sobre la roca. Les excavacions, el gel, a mesura que anava avançant la glacera, anava excavant, anava erosionant, i a mesura que va anar retrocedint aquesta glacera, totes aquestes excavacions se'n van anar emplenant de l'aigua que es desfeia, del gel desfet, no?, de la fusió, formant els llacs glacials, que en diem de cubeta, o bé els de morrena. Morrena és la part que va avançant de la glacera, així es diu tècnicament. Uns llacs que han persistit fins a dia d'avui, malgrat que la majoria de glaceres en la península ibèrica han desaparegut. És a dir, actualment només queden poquetes glaceres, per exemple la de l'Aneto, als Pirineus, Monte Perdido allà dalt, i alguna també al vessant francès, però són poquetes i van en retrocés, o sigui, no tardarem molts anys, crec, en veure-les desaparèixer.
I ara ens han quedat, per tant, aquests llacs, no? Exacte. Aquesta aigua que s'ha desfet.
Exacte, han quedat els llacs, que ja tenen una dinàmica, en aquest, podem dir que no tenen una dinàmica glacial, sinó que tenen una dinàmica estacional. És a dir, entre l'hivern, que és quan s'acumula la neu i quan es glaça l'aigua que hi ha en el glaç, i quan es fon a partir de la primavera i a l'estiu. L'inventari total d'aquests llacs i estanys glacials no acaba de ser, hem de dir que no acaba de ser tot exacte, ja que hem de classificar entre els permanents i els estacionals. I és en el cas aquest dels estacionals on les xifres ballen. Per això donarem rangs, donarem marges.
Perfecte, som-hi. Quants en tenim, més o menys?
Doncs mira, els Pirineus en tenim entre 1.000 i 1.500 llacs inventariats, A la serralada cantàbrica, entre 250 i 300. Al sistema central, entre 100 i 150. Al sistema bètic, entre 70 i 90. Una trentena al sistema galaico-lleonès, a l'extrem de tot occidental de la serralada cantàbrica, en podríem dir. I al sistema ibèric, una desena. Uh-huh. En total, aproximadament entre 1.500 i 2.100, 2.200, repartits pels principals sistemes muntanyosos d'aquesta península ibèrica.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, en tenim uns quants, eh?
Déu-n'hi-do.
Aviat són dits. I quines característiques tenen una mica aquests llacs?
Doncs mira, primer de tot s'ha de dir que tots estan, com hem dit, en alçades gairebé per sobre dels 2.000 metres d'alçada. Això uh-huh. és degut precisament en aquesta dinàmica estacional, o sigui, són les zones on les neus i els gels a l'hivern són permanents. Són excavats directament sobre la roca, bé sigui granítica o calcària, que són mm-hmm. els diferents sistemes muntanyosos que ens trobem, i en el cas dels llacs granítics, la roca granítica és molt més impermeable que la roca calcària, per tant fa que hi hagi poca infiltració i siguin uh-huh. uns llacs més permanents.
Clar.
En sistemes calcaris com el sistema Cantàbric, per exemple, els llacs són més efímers i de permanents n'hi ha molt poquets. En canvi, Pirineus, serralades bètiques i sistema central són de roca metamòrfica, són de roca granítica, per tant, són més impermeables i farà que n'hi hagin molts més, és una uh-huh. de les raons. Una altra característica és que presenten aigües oligotròfiques.
A veure què vol dir això.
Això vol dir que tenen molt pocs nutrients i sediments. Uh-huh. Per tant, com deia aquell, són aigües molt netes, transparents i fredes.
Són aquelles que veiem, aquells llacs cristal·lins, no?
Ah, això mateix, llacs uh-huh. totalment cristal·lins. I la tercera característica, i la més important, és que tenen un cicle estacional molt, molt marcat, com dèiem. A l'hivern són coberts d'una capa gruixuda de glaç i neu per sobre, i a la primavera es produeix el desgel, que omple el nivell dels llacs al màxim i també aporta alguns sediments propis de la fosa, dels recs i dels cursos d'aigua que baixen fins als llacs. Uh-huh. Hem de dir també que algun d'aquests llacs són aprofitats per estacions d'esquí, i alguns d'aquests llacs també van ser aprofitats a la seva època per treure'n aprofitament hidroelèctric.
Ah, carai. Uh-huh.
Com, per exemple, tots els estanys de l'Alta Ribagorça, el Pallars, és a dir, Estany Gento, per exemple, tots aquests estanys se'n treia aprofitament hidroelèctric. Uh-huh. Important, els llacs glacials són un important punt de biodiversitat, tant vegetal com animal. Uh-huh. Biodiversitat adaptada a aquelles alçades i a aquest cicle estacional que hem parlat abans.
Clar, han de ser animals que puguin resistir aquestes característiques meteorològiques i climàtiques que es viuen allà dalt.
Evidentment, i que són aigües amb pocs nutrients, com hem dit abans. Uh-huh. Això també és important, però sobretot per les algues i per determinats bacteris.
I qui, doncs?
Mira, destaca, per exemple, el tritó pirinenc, que és un endemisme, uh-huh. o la granota roja. Tota aquesta biodiversitat s'ha de dir que és molt sensible als canvis, en aquest cas al canvi climàtic, i als contaminants. Això vol dir l'empremta de l'home. Mm-hmm. Productes com les cremes solars, que afecten directament els organismes, i així com, per exemple, també els animals de companyia, que poden portar malalties.
Clar, això d'anar a la muntanya amb el gos, no?
Això d'anar a muntanya amb el gos i banyar-se en els llacs de muntanya.
De fet, està prohibit, no?
Està prohibit. Ah. Està absolutament prohibit. Una cosa és que estigui prohibit i una altra cosa és que es faci.
Sí, exacte. A vegades tenim
no
aquest problema.
Faci, eh? Tenim aquesta dicotomia. Però això que quedi clar, està prohibit banyar-s'hi tant les persones com les mascotes, com mm-hmm. els animals de companyia, perquè encara que no ens ho imaginem, porten a la pell, com portem nosaltres,
clar,
que també portem molta flora bacteriana, doncs exactament el mateix. Un dels grans problemes aquàtics, d'aquests ecològics actuals, és la introducció artificial de peixos, com el pisot o la truita per la pesca esportiva. Això mm-hmm. també és un gran problema perquè no són autòctons d'aquestes zones i devoren, per exemple, larves d'amfibis i crustacis autòctons, per tant, trenca l'equilibri natural d'aquests sistemes.
Clar, perquè ara t'anava a preguntar, hem dit que banyar-se està prohibit, però pescar, es pot pescar en aquests llacs?
No, tampoc es pot pescar, però hi havia una època, a la mateixa època que hi havia les centrals hidroelèctriques i a la mateixa època que es feia de més i de menys, doncs es van introduir peixos per poder pescar.
Uh-huh. I aquests peixos són els que han trencat aquest equilibri.
Ah, exacte, són els que han trencat l'equilibri perquè precisament es mengen, entre d'altres, les larves aquestes, dels tritons i de la granota roja. Uh-huh. També són uns grans indicadors, aquests ecosistemes, de canvi climàtic. Responen molt ràpid a l'augment de la temperatura i actuen com a trampes per partícules contaminants que s'hi dipositen. Els sediments que es dipositen al fons d'aquests estanys són com llibres d'història. S'hi pot analitzar el pol·len, les restes orgàniques i el fang acumulat.
Per tant, ens aporten molta informació, aquests llacs.
Sí, poden reconstruir com era el clima i la vegetació dels Pirineus des de 10.000 anys enrere. Podem veure els testimonis, precisament, de la glaciació que parlàvem abans.
Per tant, per això és tan important també conservar-los, no? Per conservar tota aquesta història.
Evidentment. I ara us citarem algun dels estanys i llacs, per si teniu intenció d'anar-hi o voleu anar-hi o els voleu veure, sempre conservant l'entorn, per exemple.
Som-hi. Quins tenim?
Comencem pels Pirineus. Tenim l'estany de Sant Maurici, que és molt important, és parc nacional. A l'estany Gento, a l'estany de Colomers, a l'Ibon de Plan, sobretot en territori aragonès, aquests estanys es diuen Ibones. És el nom que reben. Ibon de Respumoso, Ibons de Nanyet, i en tema francès, el lac de Gouve, o Gouve, i els estanys de Tristània.
Per tant, déu-n'hi-do, uns quants. De fet, hem dit que els Pirineus era la zona on hi havia més.
On hi havia més, més d'un miler, Per tant, hem dit els més...
Els més coneguts, no?
Els més coneguts, en podríem dir. A la Serralada Cantàbrica tenim, per exemple, qui li agradi el ciclisme, això és molt conegut, i algun d'aquests estanys s'hi puja, ara ho veurem a les altres serralades, els llacs de Covadonga, en el santuari de Covadonga, concretament a l'Enol, a l'Ercina i al Brizal. Això és final d'etapa de moltes voltes a Espanya, Això està arxiconegut. Els llacs de Salienza i Parc Natural de Somiedo, Astúries, el Lago del Valle, el Lago de la Cueva, Calabazosa i Cerveriz. O Cerveriz. El llac de Sanabria, a Zamora, que curiosament forma part dintre d'aquest sistema galaico-leonès, rotllo Rubianes, que deia que ell era galaico-català, doncs aquí en aquest cas galaico-leonès. El llac de Sanabria, Zamora, és el més gran de tota la península Ibèrica.
Carai.
És el llac glacial més gran de tota la península Ibèrica. I per acabar, els llacs de Fuente Carriona a Palència.
Per tant, aquests són els del Cantàbric.
Els del Cantàbric. Si ens anem al sistema central, que ja sabeu que és aquella cadena muntanyosa que va entre Portugal, que divideix la submeseta nord i la submeseta sud.
Sí, tant.
Val? Doncs hi ha els llacs de la Sierra de Gredos, per exemple, Laguna Grande, Cinco Lagunas, Laguna del Barco i Laguna de los Caballeros. Els llacs de la Sierra de Guadarrama, la Laguna Grande de Peñalara i la Laguna de los Pájaros.
Aquests els que tenim al sistema central.
Ah, exacte. Ara els amants de les bicis també coneixeran els que anem a dir ara, perquè en el CIC hi ha la Laguna Negra d'Urbión, a La Rioja, els picos d'Urbión, les lagunes de Neila i les lagunes de Cebollera.
I aquestes són aptes per fer bicicleta, dius?
Són aptes per exemple, les lagunes de Neila, és una etapa clàssica de la Volta a Burgos, per exemple, del final de la Volta a Burgos, que es fa els mesos, el mes d'agost, crec que es fa, o fins i tot de la Volta a Espanya, no? Però són, en aquest cas, del sistema ibèric, de la part més tocant entre Sòria, Burgos i La Rioja. La part més nord-occidental, en podríem dir.
I ens queden, no?, els del sistema bètic Sierra Nevada, som-hi?
Exacte. Mira, la Laguna de la Caldera, que està just al costadet del Mulacent, del pic més important que diríem dintre de la península Ibèrica, no d'Espanya perquè és el Teide, però clar, sí que de la península Ibèrica, la Laguna de Aguas Verdes, la Laguna de Yeguas i la Laguna de les Alpujarras.
Per tant, Sergi, ens has fet un petit tastet, no?, d'entre aquests 1.500-2.000 llacs que tenim a les altures d'aquestes muntanyes de la nostra península. Tenim tots aquests, no?, que podem... Potser els que tenim... Els que ens sonen més són els primers que has dit, no?, els dels Pirineus
són els que sonen més, però també tenim representats per totes les serralades. Això sí, no les he dit totes, perquè, com hem dit abans, són llacs a més de 2.000 metres d'alçada. Per tant, Espanya és molt muntanyosa, la península Ibèrica és molt muntanyosa, però els pics aquests alts són menors, per tant, es redueix, s'acota.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per venir-nos a descobrir aquests llacs d'alta muntanya avui.
Doncs, va, quan es desfaci una mica de tanta neu que hi ha ara mateix, els irem a veure.
I tant, ens retrobem el proper Guaita, però abans,
Fins la propera.